Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest dissabte comença la 7a edició del Festival Músic Veu, organitzat per la Fundació PINAE, que al llarg dels propers 8 mesos programarà música a diferents espais de Vilafranca i per primera vegada acabarà en unes caves martinenques. En parlem amb Xavier Freixeda, responsable de Cultura i Patrimoni de la Fundació PINAE. Xavier, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara sí, aquest darrer dissabte de febrer comença el Músic Veu, que inicialment havia d'arrencar a meitat de gener, posteriorment es va apostar pel 30 i a la tercera va la vençuda.
Sí, això de les dates, amb els moments que estem, doncs és difícil d'aconseguir complir-les el que tu tens pensat, no? Però bueno, jo estic molt, estem molt satisfets de que aquest dissabte finalment això es pugui començar.
El concert inicial es manté, malgrat aquests canvis de dates, i per tant aquest dissabte a la Basílica de Santa Maria els Barcelona Gospel Messengers donaran el tret de sortida, un inici potent.
Sí, és un inici potent, un inici que doncs, ja feia temps que anàvem al darrere perquè doncs, vinguessin aquí a Vilafranca i ells amb moltes ganes doncs, ho han agafat i bueno, esperem que sí, la gent que vingui pugui gaudir d'aquest gran concert.
Ens acompanya també el director dels Barcelona Gospel Messengers, el Ramon Escalé. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El programa Happy Day de TV3, on van quedar finalistes, els va donar molta visibilitat, però porten més d'una dècada treballant.
Sí, sí, la veritat és que aquest tipus de programes doncs, sempre té una part que s'ha d'agrair perquè donen, sobretot la primera edició del Happy Day va donar molta visibilitat a un fenomen que ja feia molt temps que estava passant, però la veritat és que també és una realitat que en aquell moment va veure la llum, però ja existia feia molt de temps, no? La veritat és molta gent amb ganes de cantar, en el nostre cas doncs, amb la música gospel, i tot un moviment que va revitalitzar molt el moviment coral català, juntament, evidentment, amb les orfeons i totes les corals de tota la vida.
Aquella fama va ser foc d'encenalls o encara perdura, encara els acompanya?
Bueno, home, sí, és una mica foc d'encenalls. Els concursos i això televisiu és una cosa que és molt puja molt i tal com puja baixa, però bueno, nosaltres també ja portàvem una trajectòria abans i la veritat és que estem superagraïts al programa perquè ens va donar una visibilitat que després ens ha permès doncs, seguir endavant. Evidentment, no tenim aquest darrer any, clar, encara no, vam tenir molta activitat els dos anys següents i després vam tenir una activitat mitjana, per dir-ho, no va ser, hi va haver grups que realment quasi va desaparèixer. En el nostre cas, doncs, també, bueno, perquè ja l'enfoc era un altre, la veritat és que vam poder seguir fent coses i tenim molt que agrair el concurs i la visibilitat que ens va donar, la veritat és aquesta.
I clar, la clau és que darrere hi havia una feina, hi havia un pòsit, un solatge important.
Sí, clar, aquest és, bueno, no hi ha secrets a la vida i a la vida artística, encara menys quan es tracta de projectes d'aquest tipus, no? Si no, hi ha darrere tot un treball i després, també, després del moment aquell així d'efímer, no hi ha un treball, un projecte i unes idees, doncs, clar, evidentment el projecte no funciona, no? I en el nostre cas, doncs, portàvem ja ben bé, això va ser el 2013-2014, portàvem des del 2008-2009 ja amb la idea aquesta, no? Perquè som un projecte de, no tenim sense presses, no? D'anar-nos a formar, fins a arribar a tenir un so característic, una manera de fer com molt característica, que inclús ara hi ha gent que diu, ostres, és que evidentment que la gent va canviant, som ja un nucli que sempre és el mateix, però hi ha gent també que va, doncs, uns que pleguen, d'altres que entren nous, però és com una mica el Barça a les èpoques glorioses, no? Que es jugava de memòria, doncs podríem dir que cantem una mica de memòria, no?
Com definiria aquest so, aquest estil Barcelona Gospel Messengers?
Bueno, la veritat és que és un so, per una banda és com dolç, per dir-ho d'alguna manera, és un so molt, molt avallotat, és com molt profund, per dir-ho d'alguna manera, però al mateix temps també és un so molt, molt punyent perquè per l'energia que encomana, no? Vull dir que nosaltres, d'alguna manera, quan cantem, no fem res més que expressar allò que sentim i que sentim quan estem junts cantant, no? I vam fer un assaig de diumenge al matí, vam estar doncs, quasi 4 hores, i la veritat és que la sensació és aquesta, no? Sonem d'aquella manera perquè estem contents d'estar junts, perquè som, i no és un tòpic, realment som família, som amics, ens estimem, ens cuidem, i llavors el so que surt doncs, reflecteix tot això, no? Jo crec que això és el nostre gran secret, més enllà de si cantem gospel o cantem gregorià o el que sigui, no? Jo crec que el nostre segell precisament és aquest punt d'energia especial, no?
I no només parlem del cor, sinó que acompanyant aquest cor hi ha un projecte educatiu, hi ha una escola de formació també.
Sí, ara estem en stand-by perquè clar, tot això és molt complicat. Jo a mi també m'ha enganxat una època des de fa 3 anys que estic viatjant moltíssim. He engegat també un altre projecte al País Basc i vaig cada 15 dies. Vull dir que m'ha agafat en un moment també molt content perquè ja dic que viatjant molt, fent moltes coses, i aquest any que clar, no m'he pogut moure, però me n'havia d'anar als Estats Units, tenies coses per a Europa, vull dir que la veritat realment estava molt, molt content. Però sí, durant un temps hem mantingut, durant 5 anys hem mantingut un projecte educatiu en marxa i esperem poder-lo recuperar quan tot torni més a la normalitat. I la veritat és que quan vam dir que aturàvem, doncs va dir bastanta gent que li va saber greu, no? Perquè d'alguna manera també se sentien part de la família Messengers, no? Llavors, doncs, bueno, de moment és un stand-by, no és un tancament definitiu, però clar, tal com estava tot, era molt difícil mantenir-ho en marxa. I jo també cal dir potser que el boom que va haver-hi al gospel a Catalunya, doncs, una mica ja ha passat, no? Va haver-hi un moment que va haver-hi molt boom, potser quan, no sé, principis, la primera dècada dels 2000, i després la cosa ha anat baixant, no? No tenia tant interès, tot i que nosaltres, doncs, bueno, com que sempre hem anat fent projectes, hem anat fent coses, doncs ens hem pogut mantenir funcionant sempre sense massa problema.
Quin programa presentaran aquest dissabte a Vilafranca?
Bueno, farem uns grans èxits, no? D'alguna manera del gospel, perquè sabem que la gent vol sentir un repertori amplíssim, no sé, estem muntant constantment temes nous, fem molta cosa de gospel contemporani, que és el que ara podries sentir a moltes esglésies dels Estats Units, no? I fem un tipus de repertori que el podries sentir a altres llocs, inclús les mateixes cançons. Però també ens agrada donar-hi pinzellades d'arrels, no? D'espirituals, una mica d'on venen els orígens del gospel. I també posarem alguna pinzelladeta del darrer espectacle que vam presentar a la sala Apolo el mes de març, que és tot dedicat a la música de la Motown. I d'alguna manera el so de la Motown i el so de gospel ve a ser exactament el mateix, no? L'únic que canviava era la temàtica de les lletres, no? Però va ser un moment quan, el moment de la Motown, va ser el moment que tota la música negra va sortir de l'església en massa i va posar-se a fer altre tipus de música que no fos música religiosa, no? Però d'alguna manera el so i l'esprit era exactament el mateix. Llavors també, doncs, bueno, sempre guardem a la cartera un parell o tres de sorpreses perquè ens deixem portar una miqueta pel moment, també, no? A veure una mica, però les coses... La sort és que ara també tenim un repertori amplíssim i podem triar molt. I fa poquet també, clar, això no ho podem incorporar, però fa molt poquet, vam fer a l'Auditori també i al Teatre Riada de Bilbao, vam fer gospel sinfònic barrejat amb la banda municipal de Barcelona, vull dir que també va ser una experiència molt, molt, molt poderosa.
Ramon Escalé, ens ha agradat molt conversar aquesta estona i us esperem amb molta il·lusió aquest dissabte a la Basílica de Santa Maria, Vilafranca.
Molt bé, moltíssimes gràcies, ja ens veurem.
Una abraçada, cuideu-vos.
Igualment.
Xavi, una de les característiques diferencials d'aquesta setena edició del Músic Veu és que per primera vegada surt de l'auditori del Fòrum Verger Balaguer, no només a la Basílica de Santa Maria, espai que Pinae ja coneix i ha col·laborat en força ocasions, sinó a molts espais nous de Vilafranca, i hi ha unes caves també del Penedès.
Sí, són aquests moments que bueno, et trobes amb tota una sèrie de propostes musicals i que vols tu a terme, i veus que, bueno, que hi ha altres espais, a part del propi del Fòrum Verger Balaguer, que poden encaixar molt bé, que poden també donar visibilitat, que poden donar a conèixer altres espais de Vilafranca, doncs perquè tenim públic d'arreu de la comarca i de fora de la comarca i de la província, que ens ve amb aquells concerts, perquè coneixem i sabem la gent d'on ens ve i on ens arriba, i bueno, és una manera també de visibilitzar aquests espais que tenim a Vilafranca, com la Seu dels Castellers, la Seu dels Falcons, o inclús unes caves, que aquest any anirem, vull dir, bueno, i el Teatre Casal, que també és un espai doncs, que, bueno, que segons per quins concerts, com per exemple Sandro Jasban, és un gran espai, un espai ideal per portar una orquestra com aquesta, amb 17 músics a l'escenari, i per poder gaudir de l'orquestra, dels 15 anys d'aquesta orquestra, no?
Un dels hàndicaps del Músic Veu, que com ara recordava el Xavi Freixedes, té públic d'arreu de la província de Barcelona i de més enllà, és que arrenca amb confinament comarcal, però clar, són 8 mesos.
Sí.
Això canviarà segurament.
Esperem que sí. Tenim molts correus i molts mails de gent doncs, que ens diu que sí, la permissivitat, que sí, els horaris també, perquè clar, una persona que vingui doncs, de segons quin indret de la comarca, doncs, bueno, tenim en compte el tema dels horaris, que estem en la situació que estem, i per tant garantim que tothom que podrà vindre al concert dissabte doncs, a l'hora que toca estarà doncs, a casa seva, no? Vull dir que a les 10 de la nit, evidentment, ja farà estona que el concert haurà acabat.
La cultura és segura, ho ha demostrat ja la Fundació Pinae, d'ençà que va arrencar la Covid i tantes altres entitats i administracions, però recordem quines mesures es prenen, què canvia respecte a un any enrere?
Bueno, doncs ja tenim experiència amb concerts de, en època de, amb el que estem vivint, i hem fet doncs, el control, evidentment, d'accessos arreu, bueno, es pren la temperatura. Tothom es garanteix que s'ha de posar el gel hidroalcohòlic a les mans, i evidentment l'ús de la mascareta durant el concert també és obligatori, i bueno, doncs el tema dels aforaments doncs està super garantit i està molt controlat, i el després el tema dels de l'entrada i la sortida del públic dels espais, doncs estan fets de forma ordenada i una forma molt estudiada de com ha d'entrar i com ha de sortir la gent d'un espai, perquè doncs allò no es transformi doncs en una rambla, no, i que la gent doncs no es barregi uns amb els altres. Bueno, doncs aquesta forma d'entrada i sortida esgalonada dels espais ens dona aquesta garantia de que estem fent les coses ben fetes.
Aquest any el Músic Veu no només juga a casa, l'auditori del Fòrum Verger Balaguer, sinó que també anem a altres espais, com comentàvem. Per tant, hi ha hagut aquest esforç extra d'estudiar aquests espais nous i de planificar aquesta logística.
Sí, 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 la veritat és que s'ha d'agrair, evidentment, a totes les entitats que els hi vam oferir doncs, la possibilitat d'acollir el concert del festival, i tots van estar amb tota la bona disposició i col·laboració, i evidentment doncs, té aquest esforç afegit al tema de, doncs, de conèixer i de trobar doncs, les millors solucions perquè doncs, la gent pugui viure el concert i pugui venir a escoltar els grups que hem programat a cada un dels espais amb tota la garantia de que es trobaran un espectacle doncs, ben organitzat.
Amb quins volums d'aforament jugueu en funció de l'espai? Quin és el dia que podreu reunir més gent? Quins són els espais més petits?
Bueno, l'espai més petit és la Seu dels Falcons de Vilafranca i el Fòrum Verger Balaguer, perquè, doncs, bueno, tot i que es fa als jardins del Seu dels Falcons, bueno, la capacitat és la que té, igual que el Fòrum Verger Balaguer, que és un espai doncs, interior, però que també estem amb un aforament del 50%. Per tant, doncs, són els dos espais on potser ens movem amb menys aforament, però bueno, les propostes també s'han anat adaptant, depenia de... Bueno, clar, un Barcelona Gospel Messengers amb 17 músics a dalt l'escenari no el podem posar a dins el Fòrum Verger Balaguer ni a la Sant Andreu Jazzband tampoc. Per això doncs, es busquen aquests espais i es troben aquests espais on s'adequa la proposta musical amb l'espai on es du a terme el concert.
Fem un cop d'ull a la resta del cartell. Un cartell que obren els Barcelona Gospel Messengers aquest dissabte a la Basílica de Santa Maria. La propera cita serà el 13 de març amb la Sant Andreu Jazzband. Un
sí,
clàssic, no?
Un clàssic. Un clàssic. Celebren 15 anys. Ens havia vingut a la Sant Andreu Jazzband en el festival ja fa algunes edicions. I bueno, molt contents de que doncs, de celebrar aquests 15 anys que estan ells actualment fent aquesta gira per arreu del país, i que doncs, bueno, poder tenir tota aquesta orquestra de la gent jove, de tota aquesta gent que està pujant i de gent consolidada que porta la Sant Andreu Jazzband, 5 veus, 17 músics a l'escenari i tot l'espectacle que porten a sobre i ritme, doncs jo crec que la gent que, bueno, que vulgui disfrutar d'aquest concert al Teatre Casal serà un bon espai per poder-los escoltar.
Podríem dir que són el plat fort, però no, és que n'hi ha més d'un de plat fort, perquè el següent concert, el 28 de març, ve la Su.
Sí, ve la Su. La Su, la veritat, és un d'aquests concerts que, ostres, allò sorprèn per la programació normal doncs, del que pot ser el Músic Veu, però bueno, és un festival molt eclèctic i sempre hem volgut donar molt tipus de propostes i formats, i doncs, des de la clàssica fins a la Su o fins als Humphreys, doncs, bueno, i inclús aquest any un teatre doncs, un teatre d'òpera, no? Així en plan clau d'humor. Vull dir que, bueno, dues propostes. I molt contents de que doncs, la Su ràpid va conèixer el projecte del Festival Músic Veu, un festival que hem de tenir tots presents, que és un festival benèfic, a benefici d'una entitat que aquest any és l'entitat d'Associació El Ressò, del Rebost Solidari, i doncs, evidentment, tots els grups de música, totes les entitats que participen i que formen part d'aquesta família del Músic Veu, tothom ha posat el seu granet de sorra doncs, perquè això es pugui dur a terme i bueno, doncs, com a mínim, mirar que sigui un èxit.
No només hi haurà música, també hi haurà humor. El 18 d'abril, a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer, vindrà en Peyu.
Sí, vindrà el Peyu. Aquest dia l'auditori se'ns quedarà una mica petitet, perquè doncs, el Peyu doncs, bueno, és una persona doncs, que realment, amb aquest espectacle que porta de l'orquestra, doncs, estic segur que no deixarà ningú indiferent. No? És una persona que té una capacitat espectacular en tema de comunicació, de donar a conèixer i de fer doncs, de qualsevol cosa, de qualsevol gag, trobar-li doncs, el seu sentit de l'humor, no? Si sobre ho lliguem amb coses musicals, amb el que ell li vesteix aquest espectacle, doncs, bueno, estic segur que la gent doncs, tindrà mal de panxa de riure aquest dia.
A banda del concert inicial, que s'ha hagut de reprogramar, hi ha dos concerts més, el del Quartet Altimira i el de les Fourchettes,
sí,
que també han canviat de dates i hi ha hagut també darrere un esforç per contactar amb tothom que ja tenia entrades.
Sí, la veritat és que s'ha d'agrair l'esforç de la gent i del públic i suposo que, evidentment, som conscients tots de la situació que estem i això fa que, doncs, bueno, reprogramar un concert i avui en dia les xarxes socials ajuden molt, els correus electrònics, però, bueno, ens comuniquem ràpid, busquem solucions i, sobretot, sense anul·lar res, posposant, que és el que els grups també agraeixen molt, que les coses es posposin i no s'anul·lin, però buscant alternatives, buscant dates i amb l'esforç de tots hem pogut trobar la data exacta per cada un dels grups i a l'espai i, bueno, i que es puguin dur a terme, que és el principal que vol el festival, que tots els concerts es facin i es celebrin.
Les Fourchettes, aquest grup vocal, s'ha reprogramat el 25 d'abril i el Quartet Altimira el 13 de juny. Anomenaves els Humphreys Quartet, que també estan d'aniversari, com la Sant Andreu ja es van, en aquest cas 10 anys,
sí.
I seran al Fòrum Verge Balaguer el 9 de maig. Hi ha també Al·lèrgiques al Pol·len.
Sí, és un grup d'aquests emergents, un grup de gent jove, un grup que està sortint, un grup que doncs, ens van presentar el projecte, vam creure en ell i, bueno, es fa a l'aire lliure, es fa aquest a la seu dels Falcons de Vilafranca. I, bueno, és aquest públic més jove que, doncs, que creiem que també té ganes d'anar allà a concerts. El mes del 20 de juny jo crec que ja estarem en disposició de poder fer aquest tipus d'activitat amb una miqueta més de tranquil·litat, però, evidentment, les mesures que hi hagi que corresponguin al moment es duran a terme. Però, sí, Al·lèrgiques al Pol·len és un grup doncs, que sona doncs, una música molt fresca, molt jove, i que doncs, totes elles són grans professionals i que... Jo crec que els que vinguin, la gent jove que pugui gaudir d'aquest concert, els hi agradarà.
Entre The Humphreys Quartet el 9 de maig i Al·lèrgiques al Pol·len, previst pel 20 de juny, hi haurà òpera de butxaca, no?, de petit format.
Sí, és una teatralització de lo que és l'òpera, i doncs, els de la companyia Modus Operandi ens van presentar aquest projecte i hem vist doncs, que és una cosa que pot encaixar molt dins el festival, perquè, doncs, evidentment, són gairebé 12 persones de l'escenari on te canten i on te interpreten l'òpera de Bizet, de Verdi, Donizetti, Rossini, vull dir, en clau d'humor, molt teatralitzat, bueno, doncs és també un espectacle de cant ben portat i de teatralitzat també molt ben organitzat.
I l'últim concert, el 21 d'agost, traca final, no?
Sí, traca final i una traca final doncs, que estem també d'enhorabona de poder-la tenir, perquè doncs, bueno, vam insistir en poder tenir doncs, l'Andrea Motti, és una cantant que hem tingut sempre al Músic Veu.
Moltes vegades,
perquè doncs, és una cantant i és una artista doncs, que està molt sol·licitada i agrada molt aquí al Penedès i cada cop que ha vingut a exhibir les seves localitats amb els concerts que han fet. Però, bueno, la Carla, que és la germana, doncs, que també bueno, fa anys que també està darrere la música i te la porta la guitarra, i, bueno, aquest grup que hem muntat amb la Carla i l'Andrea, en Chamorro i amb el Salper Ramon, doncs és, bueno, un concert que suposo de fi de festa, uns jardins d'unes caves rovellats, un lloc, jo crec que, ideal per poder fer aquest tipus de concert a 21 d'agost al vespre, i que esperem que, doncs, que puguem tothom gaudir d'aquestes composicions, d'aquest ampli ventall de peces i de cançons que ens interpretaran.
Les entrades han sortit ja totes a la venda o aneu traient mica a mica?
No, les entrades estan totes a la venda al portal de topticket.cat, del portal de Músic Veu, i estan totes a la venda i es poden anar comprant. Ja fa temps que es poden anar comprant i ja fa temps que s'estan venent les entrades de tots els espectacles, sí.
Sobre quins preus oscil·len?
Bueno, estem des dels 10 euros fins als 14. Sempre hem intentat doncs, fer un ajust amb el tema dels preus dels concerts, doncs, perquè bueno, intentem que els 14, els 15 euros de la SU, i si dels 10 als 15 euros, però que intentem doncs, que el tema dels imports dels concerts siguin el més just possibles perquè doncs, siguin el més accessible possible per tothom.
Ja ho comentava el Xavier Freixedes, el Músic Veu sempre es revesteix d'un caràcter solidari i escull una entitat a qui cedeix un tant per cent dels beneficis. Enguany serà el Rebost Solidari, l'associació Ressò Vaja, que gestiona aquest Rebost Solidari a Vilafranca.
Sí, la veritat és que la situació que estem vivint actualment i el festival doncs, històricament ja té aquesta vessant solidària amb entitats del territori. Aquest any doncs, creiem que bueno, doncs, veient la situació i els projectes que ens van arribant, doncs, el Rebost Solidari estan fent una feina, doncs, més de 120-130 voluntaris que passen cada mes per allà treballant hores i hores donant aquesta cobertura amb la necessitat alimentària que hi ha de famílies, segons ens diuen, que són tant d'aquí com de fora, vull dir que estem a la part en aquest sentit, doncs creiem que un festival com aquest, amb aquest segell solidari, en aquests moments donar aquesta ajuda a una entitat com ells és molt necessària i que creiem que agrairan doncs, de tot cor que doncs, a final del festival es pugui fer aquest donatiu i que puguin tirar endavant tota una sèrie de projectes i de millores que ells tenen previstos per doncs, donar aquest servei a la màxima excel·lència. No?
Xavier Freixedes, moltes gràcies per acompanyar-nos avui tot presentant aquesta 7a edició del Músic Veu i l'enhorabona per no haver defallit i malgrat les complicacions i dificultats d'aquests dies hàgiu estat tossuts i hàgiu arribat a bon port i finalment arrenqui aquest 7è Músic Veu. Molta sort.
Gràcies, moltes gràcies.
Amb aquesta cançó dels Barcelona Gospel Messengers que dissabte obriran el foc d'aquest 7è Músic Veu, ens plantem a 11:15, cita amb l'actualitat, notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguim amb la tertúlia literària, avui parlant de Per Magel, de l'Eva Baltasar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sant Quintí de Mediona rehabilita diversos espais urbans del centre de la vila. Les inversions s'emmarquen dins un paquet de 6 actuacions per millorar l'accessibilitat, ordenar l'aparcament, garantir una bona il·luminació i preservar-ne el patrimoni arquitectònic. A partir de la segona meitat d'aquest mes de febrer s'han iniciat 6 projectes de rehabilitació de diversos espais urbans del centre de Sant Quintí. Totes aquestes actuacions tenen un denominador comú basat en la millora de l'accessibilitat, l'ordenació de l'aparcament o garantir una bona il·luminació energèticament eficient, entre d'altres. Les obres tenen una durada d'entre 2 o 3 setmanes i un cost aproximat de 150.000 euros que surten del pressupost municipal per a l'exercici 2021, però que es podran justificar d'acord al projecte del Pla de Barris gràcies a la pròrroga concedida a causa del període d'estat d'alarma de l'any passat. Esquerra Republicana demana al govern que utilitzi el marge que l'Ajuntament d'Olèrdola té per modificar la tarifa de l'aigua. Després que la tarifa de l'aigua es convertís en un dels centres del debat del ple de l'Ajuntament d'Olèrdola d'aquest mes de febrer, aquest dimarts tenia lloc una reunió de representants dels grups municipals amb tècnics de l'empresa Aigües de Vilafranca, una de les companyies vinculades al consorci Congiac, del qual en forma part l'Ajuntament d'Olèrdola. Segons explicava la regidora, portaveu d'Esquerra Republicana, Fina Mascaró, la reunió va permetre resoldre dubtes que havien sorgit en les darreres setmanes entre empreses i ciutadania. Esquerra va poder constatar en aquesta reunió que la potestat de fixar la capacitat de cada tram i els preus són competència municipal. Per això Mascaró ja pensava que el seu grup proposarà que en les properes ordenances fiscals es modifiqui la taxa perquè hi hagi una reducció en l'import que es paga a Olèrdola pel servei d'aigua. Un centenar d'usuaris han utilitzat el servei de la línia verda per comunicar alguna incidència a l'Ajuntament de Llorenç del Penedès en els primers 2 mesos de funcionament. Un 70% de les incidències comunicades ja han estat resoltes per la corporació. L'Ajuntament de Llorenç fa una valoració molt positiva de l'entrada en funcionament del nou servei Línia Verda, que permet informar a l'Ajuntament d'incidències al municipi. A més, també permet rebre les informacions municipals directament al mòbil. A dia d'avui hi ha hagut 97 usuaris que han utilitzat l'aplicació per informar d'una eventualitat. El 70% d'aquestes incidències comunicades han estat ja solucionades. La tipologia més freqüent són aquelles que fan referència a voreres i calçades, seguit d'enllumenat, neteja, escombraries i parcs i jardins. Per poder utilitzar aquest nou servei és necessari procedir a la descàrrega de l'aplicació Línia Verda i seleccionar el municipi de Llorenç del Penedès. Acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Vilafranca engega la campanya Dona Vida a l'Orgànica. L'Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de la Mancomunitat Penedès Garraf i l'Agència de Residus de Catalunya, engega durant el mes de març del 2021 una campanya promocional de conscienciació i sensibilització ciutadana per una millor gestió de la fracció orgànica. Dona vida a l'orgànica és el lema d'aquesta campanya. La iniciativa es durà a terme al llarg de tot el mes de març i contempla diverses accions adreçades al veïnat empadronat en els darrers anys a la vila, al sector comercial i de restauració i als mercats municipals de Sant Salvador i de la Carn. L'objectiu central és incidir en la necessitat de fer una correcta separació de l'orgànica per tal que el residu contingui el mínim d'elements impropis, aconseguint així una valorització de més qualitat d'aquest residu. El seu posterior tractament i transformació en compost permetrà tancar el cicle de vida al sector productiu i donar un nou ús a l'orgànica.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Pilar Ortuño, bon dia.
Bon dia.
I Dolors Bosch, ben tornada.
Bon dia.
Ben tornades, benvingudes totes dues a aquesta tertúlia literària que celebrem un cop al mes. Aquestes últimes setmanes heu estat immerses en un llibre que no deixa indiferent, que sacseja Radical, considerat en el seu dia quan es va publicar el llibre Revelació de la temporada. És Per Magel, de la vilafranquina Eva Baltasar. Mm-hmm. Què us ha semblat?
A veure, bé, o sigui, a veure, és un llibre que sí, és sorprenent. Hem de dir que és la seva primera novel·la, però jo crec que s'ha de saber que hi ha 10 poemaris abans. I això és important perquè llavors el tipus de llenguatge que nosaltres llegim, que jo el veig més proper a la poesia que no pas a la narrativa, o sigui, és un llibre que és com molt poètic. El ser poètic és un tipus de llenguatge molt concís, molt precís, molt directe, punyent, perquè és el tipus, o sigui, el que és la poesia en realitat, com que ha de ser molt, 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 diguem-ne, directa, doncs les paraules o els adjectius que surten també han de ser molt clars, no poden ser ambivalents. I aleshores això la fa una lectura diferent, perquè llegeixes una novel·la, a més en primera persona, perquè hem de dir que aquesta persona escriu el llibre en primera persona i sembla com a raig. A més, els capítols són capítols completament molt curts, hi ha 38 capítols, però és una novel·la de 100 i pico de pàgines, no arriba a 200 pàgines. O sigui, que vull dir, i ella explica, la protagonista, que nosaltres a vegades l'identifiquem en segons quines coses amb ella, perquè sabem coses d'ella, però lògicament tot no és ella.
Pilar, ens fas una mica la sinopsi?
Sí, bueno, en primer lloc diem que Per Magel és aquella part de la Terra que no es desglaça mai i és el que l'heroïna vol dir, vull dir, ella és freda. O sigui, des del principi la protagonista és una noia lesbiana i parla del suïcidi. O sigui, d'entrada penses, aquesta novel·la anirà de lesbianisme i de suïcidi, i realment no és així, vull dir, la noia explica, jo sempre dic que aquest llibre, el que diu la Dolors, que la coneixem una mica, és com si anessis al psicòleg, no?, i expliquessis els teus sentiments més íntims. O sigui, la novel·la és que té tocs de tot, té d'ironia, es veu que la noia és poetessa i explica una mica la seva... O sigui, com ella és una noia inconformista, no està contenta amb el que té. Té una mare que és dominant, possessiva, pessimista. O sigui, sempre que ella ha intentat fer alguna cosa, la mare li diu que no està capacitada. Vull dir, fa alguna cosa pensant, potser per agradar als pares, per entrar dintre de la societat, no? De lo que és. Té una germana que ella, la germana sí que segueix el que els pares volen, no? Ella la mira pues, com si fos la germana perfecta i ella s'hi sent malament perquè no acaba d'encaixar. La tertúlia es va parlar d'aquest inconformisme perquè ella no... O sigui, és una noia que des de petita ja ho sap que és lesbiana, ja s'hi sent atreta. Llavors, en una societat on el lesbianisme, ella té 40 i pico d'anys, no? Però encara ser lesbiana és com una mica tabú, vull dir, parlar d'això, sentir-te que realment ets així, costa una mica. I ella està totalment insatisfeta amb la seva vida, per això va buscant... O sigui, a la tertúlia també em va fer molta gràcia perquè hi ha gent que la considera una persona totalment egoista, o sigui, que es considera el malic del món, vull dir, perquè tot el que explica bueno, és ella,
però, no? Però pensa que és la protagonista.
Exacte.
O sigui, no posem que ella sí, o sigui, aquest és el problema.
Jo és que no estic d'acord.
O sigui, que aleshores, a veure, el personatge en si el presentes com una persona que sap el que no vol, però no sap el que vol.
Exacte.
I viu molt, o sigui, critica molt els altres, però viu d'una manera fàcil, buscant el que, no saps el que busca, però mentrestant, no fa cas, res positiu, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, i a més, jo penso que és una persona que totes les novel·les en primera persona, la cara dels personatges que surten és una cara esbiaixada, perquè no tens la veu de l'altre. O sigui, tens la seva visió dels personatges que la rodegen, però tu no saps si aquells personatges que la rodegen són com ella els veu o com ella els percep, perquè això ho sabem. Nosaltres sabem que una mateixa història explicada per tres persones que l'han viscuda te l'explicaran tres històries diferents. Aleshores, això no se'n va parlar a la tertúlia, jo em vaig quedar amb les ganes de dir-ho, però no hi va haver-hi l'ocasió. Penso que s'ha de tenir en compte que la cara, o sigui, la cara que ella dona dels altres és només la part negativa i el que no vol. Però se suposa que tothom té la seva part positiva, que en aquest cas no surt. O sigui, no però perquè ella ho vol, no em sembla bé, eh? Però el que passa és que, clar, hem de mirar que hem de tenir en compte que els personatges no són tan tan, ni tan egoistes per una banda, ni tan conformistes per una altra. No ho sé, eh? O sigui, això és una mica el que jo percebo d'aquesta... Però això és el problema que hi ha quan és en primera persona.
És que la novel·la, a més, només surten dones, o sigui, homes no surten
per res. És que no tenen veu.
No tenen veu, i l'únic és el pare, però el pare res, vull dir, es preocupa de la mare, perquè, vull dir, té coses... A mi em va fer molta gràcia, o sigui, la mare, ja et dic, és pessimista, té depressions, i llavors sempre està mal de cap, i els veïns de dalt li molestaven molt, i el pare va comprar unes sabatilles pels veïns de dalt, perquè no arrosseguin els peus, i compra filtre per posar sota de les cadires perquè no les moguin. Vull dir, és l'únic que surt el pare que té alguna cosa de protagonisme. Vull dir, és l'únic que el pare
cosa,
fa alguna cosa, sí. Perquè la més tots són dones. No n'hi ha noms, que també es va comentar, perquè no sabem com es diu ella. O sigui, com un ho va dir, no cal dir-ho perquè és ella la que explica tot. Vull dir, si tu vas no dius jo em dic tal, vull dir, tu vas explicant les teves coses. De noms només surten dues amants, perquè ella té moltes amants, no es pot comprometre amb ningú. Té aquesta, és el que diem, aquesta fredor que no vol obrir, no es vol comprometre amb ningú, però es té moltes amants. Les escenes de sexe i tot, potser alguns són paraules molt fortes que gent de la nostra generació, que ja som grans, doncs potser et presenten una mica, no veus d'aquesta manera, no has viscut la sexualitat d'aquesta manera, yeah. I això és una mica, vull dir, que afecta una mica, però ho explica tot d'una manera fàcil, no sé, es pot entendre...
És molt fàcil, a veure, hi va haver-hi persones que van dir que els havia costat de llegir. Jo tenia una cosa, a mi d'inici no em va atrapar, no em va atrapar, i et diré que fins quasi al final, o sigui, no és, per mi aquesta és una lectura que, a veure, vull dir, cadascú està com és, potser ho torno a agafar un altre moment i m'atrapa més. En aquest moment l'he llegida bé, però no amb una gran intensitat. Jo voldria, el primer capítol, quan comença, que penso que la novel·la és molt important, en una novel·la, el seu començament, o sigui, ella en el primer capítol parla de que està... Pensa en el suïcidi, però ho fa d'una manera que jo crec que és metafòrica totalment. Que en cap moment es planteja suïcidar-se, perquè el que explica, veus claríssimament que allò no és un suïcidi, perquè és com un suïcidi metafòric i estètic. El vol fer bonic, perquè mira baix i diu, ui, no em puc tirar, perquè aquí hi ha uns gats i els esclafaré i no quedarà bonic. O sigui, juga una mica, o sigui, s'ho agafa una mica de broma, perquè les dues escenes que més parla de suïcidi és aquesta, i després n'hi ha una altra,
de la banyera.
Sí. I la de la banyera també és completament irònica, sarcàstica, vull dir, no ho explicaré perquè no té gràcia si ho explico, però vull dir que és una escena que tu dius que no, tu no et suïcidaràs aquí, que està claríssim que no, o sigui, estàs mirant tot, o sigui, estàs veient, o sigui, com si veiessis un espectacle, o sigui, munta una escena i te l'explica. Però ella està fora, ella no se suïcida, ella ho veu.
Penso que és aquesta insatisfacció que té ella que la fa pensar en el suïcidi, però això són pensaments que em sembla que la majoria de gent tenim. És que el llibre és com si els pensaments li sortissin i els reflectís amb el llibre. O sigui, són pensaments que tu no tens mai intenció de fer. Vull dir, jo penso que tothom una vegada o altra ha pensat en el suïcidi, estàs així i penses, em suïcidaré. Però no és que ho penses en aquest moment, una manera de sortir, que estàs en un estat d'ànim depriment o el que sigui, penses en aquestes coses, i ella tot li va sortint així.
Vull dir, tot ho aboca, no?
Tot ho aboca aquí, sí. Vull dir, el que pensa, vull dir, no vol dir que realment ho pensi fer, vull dir, i a més ho fa, quan la necessiten ella hi és, vull dir, quan la neboda té un problema, ella s'ofereix i és la que més connecta amb la neboda quan està a l'hospital.
És que potser és un personatge que...
Vol
trobar-se. Que, no, té, que no, no li han donat l'oportunitat de fer. O sigui, sempre o sigui, almenys ella percep que tothom sempre li diu no li diu fes. Llavors, en el moment que es dona compte de que, perquè en teoria la germana sembla que li demani que es quedi amb la neboda perquè està malalta, o sigui, té un problema. I aleshores ella és quan s'hi atrapa, o sigui, és com si necessités que algú li donés una cosa per ella anar endavant. Una mica això. Després hi ha coses, per exemple, diu que viure al límit és l'única manera de viure. Té un moment que diu, clar, això no és possible, perquè llavors seria horrorós, només viuríem quan estem al límit, però això és un moment puntual que ho diu. Vale? A veure, jo diria una altra cosa, i això m'agradaria parlar-ho perquè precisament l'editora del club editor, diu una cosa, la vaig sentir fa molt de temps que parlava d'un altre llibre, que no és aquest, i ella deia que donava molta importància i que havíem de mirar en tots els llibres l'epígraf. Em sembla que alguna altra vegada ja ho he dit. O si no ho he dit, vull dir, ho dic. Llavors, des d'aleshores, jo me'ls miro. I ella, en l'epígraf que posa en aquell llibre, és de Tomàs Bernard, d'una novel·la que es diu Malaguanyat, i diu, néixer és una desgràcia, deia, i mentre vivim, proseguim amb aquesta desgràcia. O sigui, que és pessimista. O sigui, el seu epígraf, que vol dir... O sigui, l'editora deia que l'epígraf és on nosaltres hem de buscar què és el que ens vol explicar l'autor. O sigui, que en l'epígraf està explicat la seva intenció. Llavors, vull dir, això més aviat és com molt pessimista.
Vale? Jo penso que a la novel·la és això, és la insatisfacció contínua. O sigui, ella té... A més, que el podia haver estat i no ha estat. Ella voldria haver estat una altra cosa i no ha pogut. O sigui, sí. I es deixa anar, com a un riu, doncs vas allà, perquè ella, n'hi ha un moment també que diu que mentir és una necessitat per sobreviure.
Parla.
Ella necessita mentir per sobreviure, no? I es deixa, quan li diuen que se'n vagi d'au pair, ella no, però quan ja la fan fora perquè viu en un pis de la tieta i al final ha viscut allà i a més ha llogat les habitacions per viure sense fer res, perquè es passa el dia llegint.
Per això es deia, però, que, per això se li deia que era pessimista, que es mirava malic.
És que ella està en aquest estat de... no sé què fer, vull dir, no està ni... Podria haver estat això, però total, tant me fa, com em diuen que està malament, ho deixo, quan li diuen això, doncs per què no te'n vas d'oper? Doncs quan es queda sense feina, doncs bueno, doncs me'n vaig, se'n va a Anglaterra, i aquells nens també la trauen una mica, l'obren una miqueta aquest gel, o sigui, els nens li obren una miqueta aquesta sensació, ella es tanca, ella bueno, és freda, potser, vull dir que és la metàfora del llibre.
Potser és que realment els nens són els que són, ella els veu com a, com a elements nets, sense prejudicis, i potser o sigui, podríem anar, a veure, és que es poden anar a buscar moltes coses perquè parla de moltes coses,
moltes coses.
I aleshores, o sigui, seria més llarg que el comentari que el llibre, vull dir, perquè clar, es parla de molt, per exemple, quan tu parlaves de les mentides, fa una categoria de mentides. Diu, hi ha tres tipus de mentides. Hi ha les mentides acomodatícies, hi ha les mentides evasives i les pesants. Sí, ella em fa, això ho diu en el capítol 16, si algú li interessa, ho explica en el capítol 16. O sigui, ella fa distincions de coses, o sigui, ella parla de coses, o sigui, i a més molt curiós perquè, o sigui, per exemple, en els capítols, el més curt de tots té una línia, i és la clau. O sigui, jo penso que el capítol penúltim és on realment ens hi hauríem de repenjar més amb tota la novel·la, per mi, perquè diu exactament res, és que fa, és una línia de veritat, O sigui, diu, dia 11, avui he sabut que la mort és transferible. O sigui, en un moment determinat la germana mor. No sabem com, que es va discutir
en
la tertúlia, i és igual.
O sigui, hi havia hipòtesis.
Sí, que si era d'accident, que si es havia suïcidat. Bé, jo, concretament, jo, hi havia de tot,
Sí.
O sigui, posaríem que la meitat pensava... No. Jo sóc de les que pensava, i em sembla que la Pilar està d'acord amb mi, que era el menys important, saber de què es havia mort. O sigui, l'única cosa és que ella ha estat pensant amb la mort i amb el suïcidi i no sé què, i llavors se li mor la germana, diu la mort és transferible. O sigui, en lloc de morir-me jo, s'ha mort la germana. No li veig més.
Sí, no és important.
O sigui,
perquè en cap moment parla si ha estat accident, si ha estat suïcidi, perquè ja és per rissar el riso. No? Sí. Jo penso que va provocar l'accident per suïcidar-se.
Sí, i a més van matar inclús el marit.
Bueno,
o sigui, bueno,
ja
van sortir
marit,
coses...
que tampoc li feia tants.
Coses que no sortien en el llibre. Després també es va dir una cosa important, que penso que hi estic molt d'acord, que és que s'acaba un pèl massa fàcil. O sigui, durant tota la novel·la ens ha provocat un estat, diguem-ne, d'estar al límit amb tot, de tot fora, de que, vull dir, a més dubte, ha estudiat una cosa però volia estudiar una altra, va estudiar Història de l'Art i resulta que volia estudiar Belles Arts i ha estudiat Història de l'Art, o sigui, parla una mica de l'art, no acaba d'aprofundir perquè no te produïen pàgines, però al final de tot, almenys a mi em va donar la sensació de que era un pèl massa fàcil. O sigui, però bueno, potser també vol donar una mica d'esperança amb tanta negativitat. Al final diu, bueno, o sigui, representa que la germana es mora i les nenes queden al seu càrrec. Llavors, aquí agafa una responsabilitat, o sigui, ella és com si trobés el motiu pel qual viure, o saps?
És que la germana, a més, li havia dit que no li deixaria, diu, les nenes necessiten un pare i una mare, vull dir, tu no ho tindràs mai, això, perquè vull dir, la germana parla amb ella, però també a vegades li pregunta com és això d'estar amb una dona, vull dir, no pot entendre, no? I ella li diu que no, que les seves filles, i després resulta que la germana fa creure, perquè la germana al final li deixa, i també això és, quan van dir allò del suïcidi, vaig pensar, igual sí que ho ha fet i ha fet primer un paper, jo no sé si el tenia fet el paper abans per deixar-li a la germana, això és el que em va fer dubtar si podia ser suïcidi o no, perquè
però
ella
és que...
es veu que li, o sigui, al final li deixa a les nenes, tot i ser una lesbiana, i ella sent, tot i ser lesbiana, em deixa les nenes, suposo que per ella també, és dir, m'han donat una responsabilitat.
És,
i...
és el que dèiem abans, que sí, necessita algú que li doni sí, una cosa. O sigui, ella sí, no la sap agafar.
No.
O sigui, no, potser sí que al final, si el llibre arribaria a trobar una cosa ella directament.
Vosaltres necessiteu més pàgines, eh? Saber com li va amb les nenes.
No, és que clar, vull dir...
Si, ho van dir, diu, si comences... la gent que no havia llegit Boulder diu, bueno, potser Boulder ens ho dirà. Dic, no té res a veure.
És que clar, vull dir, a veure, és que com que apunta tantes coses, doncs esclar, pots... I això és el bo, un llibre obert. Fes el que vulguis, sí, pensa el que vulguis. Que això va a una cosa que jo comentava abans sense micro, que era de que a mi m'agradaria, i m'agrada, quan llegeix un llibre, no tenir cap antecedent de l'autor. O sigui, no saber res.
Amb Eva Baltasar és complicat, perquè ha estat un fenomen, clar, tota una revelació.
Aleshores, per molt que ho he intentat, no ho he aconseguit.
Clar.
Però a mi, en general, m'agrada, quan m'arriba un llibre que no en sé res... M'agrada llegir-lo
en blanc,
sí, en blanc,
sense
perquè
prejudicis.
Llavors jo elaboro el meu... Després, quan llegeixo, i estic d'acord o no. Si després busco informació, hi estic d'acord o no. Però moltes vegades no hi estic d'acord. Però si ho hagués sabut prèviament, m'ho hagués llegit d'una altra manera. I això és el que jo trobo a faltar, jo concretament com a lectora, de cara a aquests llibres que se'ns fa tanta publicitat. I ara me n'aniré a la Montserrat Roig, que deia, els llibres no haurien de tenir contraportada. O sigui, els llibres no haurien de donar, diu, això, diu, que van a la llibreria i giren i miren de què es tracta, això hauria d'estar prohibit. Jo recordo que ho havia dit. O sigui,
a mi m'agrada. A mi m'agrada llegir-ho. I saber bueno, que van...
Que sí, que sí.
Una miqueta,
que sí, que sí. O sigui, jo ho accepto. Però em fa gràcia, eh? Vull dir.
Per Magel es recomana molt. Ha estat un fenomen, va ser revelació aquella temporada 2018. Vosaltres també el recomaneu?
Sí.
Sí. A més, sí, és que el llibre, a més, et pot fer, a part de la seva vida, també et fa pensar tu, vull dir, et fa pensar, doncs, com portes la teva vida, si tu vols, també, també, o sigui, com portes tu les relacions familiars, com portes la teva sexualitat, com et comportes amb els altres, si realment tu també tens aquesta fredor i no deixes que entri gent, vull dir, és un llibre també, jo penso que per pensar en la teva pròpia vida.
Però en general, tots els llibres són així.
Tots et fan, però aquest no ho sé, jo l'he trobat molt intimista, molt,
bueno,
com si
que...
parlessis amb una amiga i t'explica
la primera persona, i la primera persona té molt de poder, té molta força, és normal, o sigui, una lectura en primera persona no té res a veure, i això precisament va haver-hi una persona a la tertúlia que va comentar el llibre de la tertúlia anterior, que és que era un llibre, no sé si us recordeu, que era La nit de les criatures, de la Toni Morrison, que ella hi havia capítols que eren en primera persona i capítols que eren en tercera persona, i els que tenien més força eren els de primera persona, claríssimament. O sigui, és que és així.
Té pàgines o moments pertorbadors, fins i tot, per Magel?
No.
Bah, jo no, diria que no.
No.
Pot ser que hi hagi algú que no li interessi, però escolta, sí, quan no t'interessa un llibre, es tanca i es deixa. Punt i final. No hi ha res. Aquella història que ens explicaven, almenys a mi, que un llibre no es podia deixar, això és absurd.
Sí.
Un llibre, n'hi ha tants per llegir, que si un llibre el comences i a la pàgina, no sé, la pàgina 20 o la pàgina 30, dius això no m'interessa, tanques i punt. Sí. I te'n busques un altre. Sempre en trobaràs un que interessa.
I després de llegir Per Magel, teniu ganes, o potser ja ho heu fet, de llegir Boulder, la seva segona novel·la?
Jo l'he llegida.
Jo no l'he llegida, segurament la llegiré, no és la meva prioritat, perquè en aquest moment tinc altres prioritats, però no te vol dir que no en tingui interès.
És també la protagonista, és una lesbiana també, eh? Vull dir, però passa en terres, comença a Xile, acaba a Islàndia, vull dir, allà sí que ella es compromet. bueno, no parlem de l'altre llibre, però també...
No, perquè al final... el tornarem, no, no, perquè a més l'acabarem llegint a la tertúlia, sí. Que per això no tampoc tinc un interès molt fort, perquè penso que sortirà en una altra tertúlia, un dia o altre.
Ara Mamut sortirà per Sant Jordi, la tercera.
No estàvem segurs, eh?
Vaig llegir, sí? L'altre dia que ho anunciaven, sí? Ja, que per Sant Jordi sortiria Mamut. Sí. Ho vaig sentir
I recomaneu llegir-les per ordre de com s'han publicat o és indiferent?
Jo crec que és indiferent, vull dir, no té res a veure una amb l'altra. Són històries...
Són històries separades.
Totalment separades, personatges totalment diferents.
Segons...
L'únic que en comú és el lesbianisme, però no tenen res més en comú, eh?
Sí, sí. O sigui, no té cap mena de diferència, que això és el bo, eh? O sigui, a mi les trilogies o les novel·les aquestes que diuen ai, les has de llegir una seguida de l'altra, t'avala molt perquè et forcen a que hagis de llegir tres llibres i que tinguis tres mesos compromesos.
Però n'hi ha alguns que sí que tenen una continuïtat, has de llegir el primer per continuar, vull dir... N'hi ha alguns que sí que és la mateixa història, però en aquest cas...
Jo em resisteixo molt a aquestes coses.
Jo sí que m'agraden també.
Pilar, i si faig triar entre Permagel i Bolder, en quin et quedes, si has de triar?
No ho sé, és que no podria triar. Les trobo molt ben escrites les dues i continuar amb la seva... Potser l'altra no és tan poètica com aquesta, hi ha més literatura, o sigui, més prosa que aquesta, potser en Bolder, però és el seu estil i ho explica tot així tal com raja.
Bueno, és la seva manera, perquè també és en primera persona.
Continuar sabent...
També és en primera
també
persona.
També és en primera persona.
Llavors, quan és en primera persona et pot agradar o no et pot agradar, però és que tenen una força que no tenen res a veure amb la tercera persona. La tercera persona està molt ben escrita, eh? I en segona persona. Jo sé d'un... Ara no ho sabria dir quin escriptor és, que va escriure una novel·la en tercera persona i després la va escriure igual en segona persona. És una cosa complicadíssima, eh? Però complicadíssima.
Quin exercici.
Canviar va ser un exercici totalment lingüístic.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies a totes dues per compartir aquesta lectura per Magel, de la vilafranquina Eva Baltasar. Ens retrobem d'aquí a un mes amb una nova lectura.
Molt bé.
Exacte.
Gràcies.
Vinga, gràcies.
Bon dia. Adéu, bon dia.